Aquests jubilats ja estan també, eh?
Una mica.
Però què vol que preguntem, exactament?
Però què vol que preguntem? Si acabarien el mandat en cas que fossin alcaldes?
Clar, bé, la gent com ho veu... Són molt optimistes o més realistes, perquè clar, hi ha un moment que també...
Però és clar, a veure, els anys passen per tothom.
Sí, suposo que ja deuen tenir els dobles preparats, eh? Els doble, això ho fan.
Sí,
això ho fan
sí.
Amb el Putin aquest.
El Putin ja n'hi ha 15 o 20.
A veure, que acabarem quan són les 5 de la tarda amb el que seria... No, el que ha vingut avui a presentar el doctor Clotet, aquesta festa avui, aquesta
People
trobada,
in Red, la gala.
Anomenada People in Red. Què és això de People in Red?
Bé, és la que era abans la gala de, per recaptar fons per els malalts de sida, no? Per la investigació del sida i tot. Doncs ara se li ha canviat el nom i es diu People in Red, però és 13a gala benèfica que es fa aquest vespre al MNAC, recordem, liderada per Bonaventura Clotet, que és el cap dels serveis de malalties infeccioses a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.
Bona tarda.
Doctor Clotet, bona tarda.
Bona tarda.
Avui, sí. Per tant...
presentada per Buenafuente, recordem-ho.
Sí, l'Andreu ens donarà el tot d'humor.
Dic que la gala People in Red, que és la de tota la vida, no?
Sí.
La gala de la sida. Per què li heu canviat el nom?
És per donar un nou enfoc al que estem buscant, que és molta investigació, però volia comentar-vos que, a banda...
Digui'm, doctor Fluquet.
...de People in Red, estem preparant moltes altres gales per contribuir amb la recerca. Al juny arribarà la nova gala People in Mood, on farem recerca sobre per què ens enfadem sense saber el motiu.
Aquesta serà la gala del setembre, doctor
Fluquet. No,
del
juny.
Del juny.
People in Mood.
El juliol farem una doble gala. La gala Lady in Red i People from Ibiza.
Això serà?
El juliol.
I de què van, aquestes?
Per buscar la gent d'Ibiza que no apareix. Hi ha gent que a Ibiza es perd. Es busca a si mateix
i es perd. Sí, ha molt desaparegut a Ibiza.
I el mes d'agost...
Si busquessin el fons subaquàtic a Eivissa, hi ha més persones mortes que algues marines.
El mes d'agost tirem endavant la gala Village People.
Village People.
I Red to Run, pels corredors que vulguin tenir ITS i VIH.
Com?
Els que puguin tenir-ne. Doncs resparem la recerca
ja
sobre
els... Un...
Sí, sí,
no
el
entenc,
Red
to
Run, pels corredors que puguin tenir malalties d'aquest tipus, per investigar. Perquè
o sigui, anar a córrer els malalts, diríem.
No, pels que ho puguin
pels
tenir.
Pels que ho puguin tenir.
Pels que ho puguin tenir.
És una gala de previsió.
No la...
Sí, per la gent que ho pugui tenir, per testejar, per saber.
Ah.
I com no, també tenim a punt un gran esdeveniment benèfic per recaptar fons per investigar el Covid. Aquesta amenaça global que tant ens preocupa. Estem en un moment molt difícil de la pandèmia i cal més recerca.
L'OMS ja va dir que ja donava per acabada el que és la pandèmia.
És la primera onada, però ara ens pot arribar una segona onada molt més potent. Ens ajudarà en aquesta gala l'Òscar Camps, que farà de control d'accessos. Ens ajudarà a ubicar tothom.
Però que la gent no sap arribar als llocs.
Sí, però perquè puguin trobar la seva butaca. I, evidentment, totes les gales seran presentades per Andreu.
Amb el vaixell anirà portant d'una banda a l'altra la gent.
Totes les gales seran presentades per Andreu Buenafuente. I no us perdeu, el proper mes d'octubre, la gala revolucionària, la Red Velvet. Una gala per ajudar a investigar en l'àmbit de la rebosteria.
Però quin sentit té?
Per què el Red Velvet és de color vermell i els ingredients que portes cacau?
Està boníssim. Aquest és l'objectiu,
S'ha d'investigar.
Red Velvet.
Investigarem el Red Velvet.
Doctor Fluquet, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Per haver-nos acompanyat 5 i 4 minuts. Ara tornem.
RAC 1.
Perdoni, però aquí ningú ha demanat sushi.
Sí, Mariona, he sigut jo. Quina gana que tinc.
Deu ser de l'esforç que fas cada dia, oi, rei?
Temps sensible a Galeries del Tresillo. Ens mengem l'IVA de tota la botiga. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Els dies 11 i 12 de maig, els concessionaris Mercedes-Benz, Autolica, Cars Barcelona, MB Motors i Autolica Tarragona hem preparat una selecció de vehicles nous amb condicions de preu del Saló de l'Automòbil. I a més et regalarem dues entrades per poder gaudir els dies del Saló. Aprofita les condicions només a Autolica, Cars Barcelona, MB Motors i Autolica Tarragona.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
Amb la primavera els dies es fan més llargs, gaudim més, ara els dies són formidables. Aconsegueix ara a Comercial Vilavila el Ford Kuga híbrid endollable o el Ford Puma híbrid. I no comencis a pagar fins després de l'estiu. Finançant amb FCE Bank fins a final de mes des de 199 euros al mes. Comercial Vilavila, concessionari oficial Ford a Granollers.
RAC RAC 1 El divendres 12 de maig, de 9 a 2 quarts d'11 del matí, el debat electoral de les municipals de Barcelona al món a RAC 1. Els 7 candidats a l'alcaldia de Barcelona cara a cara.
No s'ha governat bé en aquesta qüestió.
Ernest Maragall.
I és el model també de ciutat que volem.
Ada Colau.
Defenso la feina feta pels companys.
Jaume Collboni.
Jo els hi pregunto a vostès.
Xavier Trias.
Barcelona està gestionada amb els peus.
Anna Grau.
Jo vinc aquí per canviar la ciutat.
Daniel Cirera.
L'Ajuntament ha de prendre consciència.
Eva Parera. Tots moderats per Jordi Basté i el director adjunt de La Vanguardia, Enric Sierra, des del Museu de la Ciència Cosmocaixa. El divendres 12 a les 9, seguiu el debat electoral en directe a RAC1 i en streaming a RAC1.cat i lavanguardia.com. Barcelona en joc, el món a RAC1.
Tots som 1. RAC1. Tots som 1.
Són les 5 de la tarda, 6 minuts. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
El Tribunal Suprem rebutja tornar l'acte de diputada Laura Borràs.
Ha! Ha!
De manera que...
Quins collons!
Em deixa acabar, que vaig...
No, és que perdona, és que és una vergonya.
Joan, endavant.
I encara aneu aquí fent propaganda dels socialistes i d'allò. És un país escarós.
Vaja...
Escarós! Escarós!
En qualsevol cas, procedirem.
Escarós!
Això...
Calmis, eh? Calmis.
Els d'Alfi no tenen cap culpa, eh?
Què està aquí passant?
Però què és aquesta pataleta?
Veure, endavant.
Va, Vicenç Martí, a veure què li sembla.
Escarós!
El Tribunal Suprem, com dius, rebutja tornar-li l'acte de diputada de forma cautelar. Era el que havia sol·licitat la presidenta suspesa del Parlament després que la Junta Electoral acordés retirar-li l'escó per la seva condemna per prevaricació i falsedat documental. El Suprem diu que Borràs no els ha donat cap argument per justificar la urgència que requeria suspendre la mesura de forma urgent. A tot això, el Suprem encara ha de pronunciar-se sobre el recurs que ha presentat el Parlament a la decisió de la GEC. La cambra considera que no es pot apartar Borràs fins que hi hagi una sentència ferma del seu cas. Amb aquest recurs, la cambra catalana guanya temps abans que la Junta ordeni l'execució de la retirada de l'escó a Borràs i doni la credencial a un nou diputat de Junts per Catalunya. L'UGT també ha ratificat l'acord salarial que planteja pujades de sous a les empreses d'un 10% en 3 anys. La direcció del sindicat ho ha fet per unanimitat després que la patronal també hi hagi donat llum verda. Ara només faltarà que ho avali Comissions Obreres, que en principi ho farà demà. Tot plegat quan aquest matí la COE i els sindicats han presentat l'acord definitiu dels sous al qual van arribar la setmana passada. Es tracta d'una recomanació que servirà de base per la confecció dels nous convenis col·lectius que es facin a partir d'ara entre les empreses i els treballadors. El document planteja que aquest any s'apugin els salaris un 4% i els dos següents la crescuda sigui d'un 3% cada un. L'objectiu és compensar els efectes de la inflació. I el programa Sálvame ha arrencat aquesta tarda per primera vegada després que s'anunciés que Mediaset el cancel·larà. L'últim dia que es farà a Telecinco serà el 16 de juny. Just començar, els col·laboradors n'han fet broma i han portat un assessor laboral que els ha dit que els ajudarà a trobar feina.
Ya sabéis que esto se acaba, pero no os preocupéis, porque yo estoy aquí para ayudaros. Y vosotros, que lleváis 14 años aquí, sentados en este programa, fuera del mercado laboral, estoy seguro que tenéis un currículum vintage, cuando menos. Pero no os agobiéis, porque yo os voy a dar las pautas para triunfar en una entrevista laboral, para que realicéis un buen currículum y se peleen por vosotros.
Avui la direcció de Mediaset ha confirmat oficialment la decisió a Sálvame, que fa 14 anys que està en antena. Un cop s'acabi definitivament, Ana Rosa Quintana, que ara es fa càrrec dels matins a Telecinco, podria agafar les regnes de les tardes a la cadena. I ara els esports amb Xavi Rocamora. Ha acabat fa tot just uns minuts la tercera etapa del Giro d'Itàlia, la més llarga de la cursa, amb 219 quilòmetres. L'etapa s'ha decidit a l'esprint amb victòria de l'australià Michael Matthews, del Team Jayco, i en què els favorits a la victòria final no han cedit temps. Per tant, a la general, el belga Remco Evenepoel continuarà sent el líder amb 22 segons de marge respecte a l'italià Filippo Ganna. D'altra banda, en futbol, la plantilla del Manchester City ha viatjat a Madrid per jugar-hi demà l'anada de les semifinals de la Champions masculina contra el Real Madrid. Els de Pep Guardiola tindran el dubte fins a última hora de Nathan Aké, que aquest matí no s'ha entrenat amb el grup. D'aquí una estona sabrem si el tècnic català en vol donar més detalls a la roda de premsa prèvia. Qui parla ara és el tècnic madridista Carlo Ancelotti, juntament amb el migcampista Toni Kroos. Tot plegat el dia que el PSG ha decidit aixecar el càstig a Leo Messi de 2 setmanes suspès de sou i feina, i l'argentí s'ha pogut reincorporar aquest matí als entrenaments. Messi, que per cert és el principal candidat a endur-se el Premi Laureus, el millor esportista de l'any, que s'entregarà aquesta tarda a París. En categoria femenina destaca la nominació d'Alexia Putellas, tot i que la blaugrana no viatjarà per prioritzar els entrenaments i la seva preparació de cara a la final de la Champions. La cerimònia d'entrega dels Premis Laureus començarà a les 7 de la tarda.
Hi ha moments a la vida en què només viatges amb la guitarra, i d'altres en què t'endús un sonall, o dos, o tres. La teva vida és flexible, i ara la teva manera de tenir un SEAT també. Amb SEAT Flex emporta't el teu SEAT sense pagar entrada. Tries el temps i els quilòmetres que vulguis, inclou garantia i manteniment, i al final decideixes si el canvies, el tornes o te'l quedes. SEAT Flex, la compra flexible que es mou amb tu.
I pel que fa al temps, les properes hores no repetiran les tempestes d'ahir, però demà reapareixeran les precipitacions. A primeres hores de la tarda arribarà pluja al Pirineu, sobretot al sector occidental. Amb el pas de les hores, i sobretot al vespre i al final del dia, les precipitacions acabaran afectant molts sectors de les comarques de Girona i Barcelona, tot i que en general seran febles. Les temperatures en molts casos s'enfilaran un parell més de graus, especialment a l'interior del país.
RAC 1. Aquest dimarts la Champions es juga a RAC 1. A les 9 al Santiago Bernabéu, Real Madrid-Manchester City, anada de les semifinals. L'equip de Guardiola amenaça enfrenar el camí dels blancs cap a la 15a Copa d'Europa. Viviu el partit des de 8:45 amb Jaume Molló i tota la tropa. I després, tu diràs amb Aleix Pariser fins a la 1 de la matinada. Aquest dimarts segueix el Madrid-Manchester City a RAC 1.
RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Doncs pels que us agrada una mica el moviment a la política, aquesta setmana comença oficialment la campanya, suposo que ja ho heu començat a notar, de les eleccions municipals del proper 28 de maig a tot l'Estat, que coincideixen molts llocs amb les autonòmiques, concretament a 12 comunitats. El tret de sortida serà la mitjanit de dijous a divendres, però la maquinària està ja, podríem dir que engegada de fa dies, amb actes de precampanya, sobretot els caps de setmana, on ens fem un fart de veure el Ramon Pellicer i la Cristina, doncs, ja seguint tots els actes de precampanya dels diferents candidats, alguns amb més gent, d'altres amb poca gent. Depèn. Vull dir que depèn de l'hora que ho fan. Sí. Bé, de què pot canviar en aquestes eleccions? En parlarem els propers minuts i ho farem amb el Carles Castro, que és analista col·laborador del diari La Vanguardia. Carles Castro, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I amb el Josep Maria Martí Rigau. Josep Maria Martí Rigau, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Que deixeu-me explicar, sigueu benvinguts, que el primer que m'ha dit només arribar ha estat parlar de Sálvame, que m'ha deixat,
hombre,
vostè,
claro,
una mica, m'ha deixat una mica descol·locat.
És que
perquè em deia que aquí hi ha, a banda del programa, hi ha un component polític al voltant d'aquest canvi de programa.
Això em diuen a Madrid, que aquests dies he parlat amb gent d'allà qualificada, allò, fuentes ben informades.
Sí, sí, no, però com que vostè sempre està ben informat, per això li preguntava.
Bueno, intentem. I em diuen que és una maniobra, que ja té un precedent. Fa 4 o 5 anys, a 4, hi havia un programa matinal que funcionava molt bé, que es deia Les Mañanes de 4. I era bastant, no sé si són 4 o 5 o 6 o 7, no sé, però més enllà tampoc va. Era al final del Mariano Rajoy. Però
no serà el programa que va fer Cintora?
Javier Ruiz.
Exacte, Javier Ruiz. Cintora va ser a Televisió Espanyola, que tampoc va continuar.
Per tema ideològic també. I llavors a Javier Ruiz li van dir gairebé d'un dia per l'altre, i això que anava d'audiència disputant el lideratge i tal, I van dir que no, i clar, ell va preguntar i d'això, i els fons que arribava, que li arribaven era que ideològicament era massa canyero en contra de, hombre, clar, el govern del PP, que és el que mana, que això, que allò, i és el mateix grup, que ara viu el tema del Sálvame, i em diuen això, que a Madrid això ja que d'aquí als propers mesos, fins a arribar al novembre-desembre, que és quan hi ha d'haver les generals, això anirà en progressió geomètrica, eh? Creixerà exponencialment, i que hi ha qui té, evidentment, la dreta i l'extrema dreta, hi ha qui té i el poder financer, i els fiscals. Mira, ara ho fico tot al mateix sac, que és aquella denúncia que fa poc va sortir, no?, que es va dir, esclar, bueno, l'editorial de La Vanguardia va sortir. En Jordi Juan va fer un article fantàstic que deia: a Madrid resulta que hi ha uns quants amb poder polític de dreta i d'extrema dreta, membres de la judicatura, fiscals i empresaris, que continuen considerant que no és legítim que hi hagi, encara que tingui els vots i els escons per fer-ho, que hi hagi un govern presidit per socialistes que compti amb Unidas Podemos al voltant i amb representants perifèrics nacionalistes. I això anirà, segons em diuen, i m'ho puc creure, en progressió geomètrica.
Mira, sobre el programa Les Mañanes de 4, efectivament va començar presentant aquest programa Javier Ruiz, que va fer la primera etapa de la presentació. És un programa que va durar entre el 2006 i el 2018. Després de Javier Ruiz el va presentar la Marta Fernández, i en la darrera etapa va ser el Jesús Cintora. Va aconseguir uns èxits d'audiència molt bons, guanyant a la competència, i malgrat això li van comunicar que havia de plegar. El març del 2015 va ser apartat de la presentació del programa, dient que la línia editorial de la cadena volia que fos un programa més plural.
És el títol d'una pel·lícula, allò, Sin Perdón. Si et mous una mica, clatellada.
Bé, avui amb Carles Cotrop i amb el Josep Maria Martirial parlarem d'aquesta campanya que ja s'ha iniciat, repassarem diferents escenaris. Avui, per exemple, Carles Castro i Iván Redondo escriu a La Vanguardia que el triple empat, i ara ens fixarem a Barcelona, després ja obrirem el focus en d'altres llocs, com per exemple Tarragona, Lleida i Girona. Avui Iván Redondo escriu que el triple empat es va esvaint. No sé si hi està d'acord o no, de que un triple empat Collboni, Trias i Colau és cada cop més improbable.
Home, a mesura que avanci la campanya, evidentment les coses s'han d'anar decantant, no? El que no sabem és exactament en quina direcció es decantaran. Jo penso que depèn de el factor que s'imposi. És a dir, si s'imposa el factor candidat, en Trias tindria un cert avantatge. Si s'imposa el factor marca, partit, seria en Collboni qui portaria aquest avantatge. I si s'imposa el factor més ideològic, i si em permet la broma, no?, diguem-ne, la ideologia de les eines d'irritació massiva, com les superilles o l'organisme tàctic, doncs s'acabarà imposant Colau. En conseqüència, és molt difícil preveure què passarà. Si jo hagués d'apostar la meva vida amb una predicció, diria que en aquest moment una lleugera avantatge seria per Trias.
Per Trias?
Per Trias.
Però si tothom apunta que l'avantatge és... O sigui, avui, per exemple... No, li dic perquè Iván Redondo apunta que Collboni és el favorit, que ara mateix va per davant. D'altres enquestes apunten que és que seria de Colau. Vostè apunta que veu Trias. Però en base a què?
Trias, amb totes les cauteles del món, com li deia, perquè es pot acabar imposant amb la retina de l'elector, finalment, després...
Quins moviments veu vostè del que és el moviments electoral, agafant el retrovisor i mirant les eleccions fa 4 anys?
A veure, són incomparables. Les eleccions d'ara amb les de fa 4 anys són incomparables perquè veníem d'unes generals amb les quals hi havia guanyat el PSOE, i per tant hi havia una onada, diguem-ne, que empenyia a la marca socialista. En aquest moment això arreu d'Espanya no és així, perquè, en fi, vostès comentaven fa un moment totes les campanyes tòxiques que es construeixen, diguem-ne, per afavorir un bloc i, diguem-ne, castigar l'altre i tal, i en conseqüència la situació és més incerta. A Catalunya, en canvi, aquesta situació és diferent, perquè la marca socialista té, diguem-ne, encara un cert pedigrí, no? I, per tant, és normal que en Iván Redondo digui: ostres, doncs si s'acaba imposant el factor marca, perquè la gent fa un vot més polític, més fins i tot global, de dir, bueno, escolta, a veure, com quedarà això, què passarà a València, què passarà a la resta d'Espanya...
Ara en parlarem també.
Clar, no? Llavors, doncs, dius, bueno, a Barcelona podem marcar, diguem-ne, una pauta, o podem marcar una direcció en funció del resultat. Si s'imposa aquesta valoració de marca, doncs, evidentment, Collboni podria podria tenir possibilitats de guanyar. Per què dic lo d'en Trias? Que atenció, també és cert que en Trias va arrencar molt fort com a novetat, entre cometes, perquè estem parlant d'un exalcalde de fa 8 anys i tal, no? I amb un factor on, diguem-ne, que juga amb la seva contra, que és el factor edat, com li passa al Joe Biden als Estats Units i tal, no? Però és cert que en Trias va començar molt fort com a candidat i després ha anat afluixant, i per això es parla d'aquest triple emplat amb el que s'havia arribat fa poc. Com afectarà la campanya? Clar, aquí llavors sí que compta molt com es desenvolupin cada candidat i com jugui cada candidat als seus actius. I això sí que és una incògnita.
Aquí el que sí que, evidentment, pel que està clar, sigui Collboni, sigui Ernest Maragall, que tot i que no surt la capçalera de cap enquesta, no?
No, perquè l'Ernest Maragall, hem de pensar que ell viu d'un vot que està, que és el vot nacionalista, independentista, que està, diguem-ne, en una situació crítica de divisió, caïnita i tal, no? I aleshores, d'alguna manera, és una capsa tancada, és a dir, el que guanya un ho perd l'altre. Per tant, el que guanya en Trias ho perd en Maragall, i de la mateixa manera que quan Maragall va treure un resultat va guanyar...
Sí, sí, va guanyar les eleccions municipals.
Fa 4 anys, no? Per 4.000 vots, però va guanyar. Doncs va guanyar i va obtenir un resultat que Esquerra mai no havia obtingut, però també va ser a expenses d'un resultat de Junts, antiga Convergència, o diguem-ne, una derivació de l'antiga Convergència, que va ser un resultat desastrós. Per tant, si ara puja el que és, diguem-ne, l'espai més convergent, és normal que baixi l'espai d'Esquerra.
I ara li pregunto al Josep Maria Martí Rigau. Clar, per governar, el que dèiem, ja ara mateix hi ha tres partits, tres representants de partits que estan molt igualats, com dèiem, Ada Colau, Collboni i Xavier Trias. Clar, aquí caldrà teixir aliances, però a la que mous una mica el cub Rubik de les aliances, crec que està allò que dic, com deia Michael Robinson en Pau Descansi, tot el pescau vendido.
Mira, tal com s'alvira, o com em sembla a mi veure, no? El Carles segurament...
Ho dic, perdona, ho dic, pels oients diran, i per què ho dius? Home, perquè Collboni ja ha manifestat que ell no vol pactar amb cap partit independentista.
Miri, Manuel Valls va dir que no faria alcaldessa Colau va dir que només faria dues legislatures.
Aquí també és veritat.
Les paraules els aporta el vent.
També és veritat. També Ada Colau va dir que no acceptaria els vots de Manel Valls, bé que els va acceptar. Sí, sí. Amb això li dono tota la raó, que en el món de la política el que es diu un dia una cosa...
Ja l'exposició governa en el PSC i Junts. Exacte. No s'oblidem, d'aquest petit detall.
Aleshores, per acabar lligat amb això, amb el que dèiem abans, jo també considero que en Trias en aquests moments s'ha d'anar una mica abans. I amb què em baso? Em baso que totes les enquestes que ja fa temps que s'estan fent, i a les darreres també, hi ha una majoria, però una majoria del 70%, de gent que expressa cansament amb l'equip municipal actual. Clar, aleshores, Collboni ha estat en l'equip municipal actual també, no? Llavors, una final Colau-Collboni, a mi em costa molt de veure. Aleshores, la campanya va començar, que semblava que era un mano a mano entre Ada Colau i Trias. En els dos els anava bé, de fet, van començar els dos que ja els anava bé.
Però no? Van començar que van anar a dinar.
Exacte. Mm. No, oi? I en vam treure rei d'aquelles històries, d'aquelles imatges. Després és Collboni qui puja amb el Trias. Veiem que el Trias hi és sempre, i ara de tres candidats, però en Trias hi és sempre. Bueno, si en Trias hi és sempre, i crec que ell ara encara accelerarà més o augmentarà més aquest missatge de dir, escolti, Collboni li ha donat suport a Ada Colau. És evident que Ernest Maragall ha perdut punts, però no només per l'edat, perquè és que el que s'està desgastant moltíssim és Esquerra Republicana governant només amb 33 diputats sense fer un pacte fora al Parlament. I esclar, i llavors, bueno, i per no parlar del PSC, que és marca, evidentment, Carles Castro ho deia, i és veritat, però esclar, en aquests moments poden ser molt castigats pel tema que avui era objecte del programa, de l'escàndol aquest i el caos de Rodalies una vegada més, no? Aleshores, jo, la veritat és que en fi, no veig tan clar això. Ara sí que a la pregunta, en realitat, m'he enrotllat una mica, la pregunta caldran més, home, esclar, sí, però jo crec que...
No, la pregunta és, quines aliances poden fer quan Collboni ha dit que ell no pactarà, tot i que les paraules, sobretot a la política, se les emporta el vent. Ell ha dit que no pactarà amb cap partit independentista.
Jo vaig venir l'última setmana del mes de gener aquí, i vam parlar d'aquest tema, i vaig dir una cosa que al final em va dir, el Martí ara ha dit una cosa, ho tindrem present. Doncs jo encara ho mantinc. Jo veig una sociovergència, sincerament. una situació d'emergència. I no ha de ser tan difícil... escolti, no, em miren així, però escolti, la Diputació de Barcelona porta 4 anys amb situació d'emergència i ha funcionat raonablement. Jo veig situació d'emergència, sincerament, sí, ho veig així.
I qui d'alcalde?
Bueno, o Trias o Collboi, jo crec que Trias, sincerament. Tal com van les coses ara. Però poden passar moltes coses, perquè, esclar...
Vol dir, perdoni, vol dir que al PSC li interessa més pactar amb Trias que amb, per exemple, Colau, amb Ada Colau o Ernest Maragall?
És que no sumarien, segurament. Si calen tres, miri, si calen tres, l'únic frontissa, o sigui, l'únic comodí que hi ha és el PP, és Daniel Serera. És l'únic, perquè...
Daniel Serera també va dir que no pactaria amb cap formació independentista.
Aleshores, aquí farà l'alcaldessa? Ada Colau, que no és independentista? O a Collboni? Ah, és que, atenció, perquè ve més mambo que... després que durant...
Abans ara eleccions. Que apuntava Daniel Serera, després anirem amb altres poblacions, quin paper pot tenir el PP en aquestes eleccions?
A veure,
perquè, clar, no estem parlant ni de la CUP ni de Vox, que no sé si apareixen en les enquestes o no.
De moment sembla que amb moltes dificultats, perquè ja és cert que hi ha el llindar del 3%, si no arribes al 3%, doncs ni que triguis 30.000 vots, et quedes fora del repartiment dels regidors, no? I per tant no existeixes. I crec que les enquestes els estan donant, diguem-ne, una situació que estan amb aquest llindar i no acaben de treure el cap. El PP sí que està clar que entrarà perquè s'està produint un cert reagrupament del vot dintre del bloc conservador. És a dir, les eleccions del 2019 van ser les pitjors eleccions des del punt de vista de divisió, no de desplegament, des del punt de vista de divisió de la dreta van ser les pitjors eleccions de la història, perquè tres partits, i això els hi va fer perdre molts llocs, perquè la divisió del vot amb el nostre sistema electoral doncs penalitza molt, no? Això ha començat a redreçar-se. Vox ha vingut per quedar-s'hi, perquè ocupa un espai que estava orfe, i en conseqüència, doncs, amb més o menys dimensió continuarà existint. Probablement, potser no podrà entrar a l'Ajuntament de Barcelona perquè ja haurà més vot útil, però aquí el que té, diguem-ne, més possibilitats de millorar, evidentment, és el PP, que es menjarà bona part del vot de Ciutadans, possiblement alguna part de vot útil de Vox, i pot ser algun votant que fa 4 anys es va quedar a casa... Tot
per tant, perdoni, Serera pot ser clau? Com ho va ser Valls?
A veure...
Bueno, escolti, Valls, amb una sabata i una espardenya, va canviar la majoria que estava determinada pel vot, en fi, qui tenia més vots, que era Ernest Maragall, ho va canviar i li va servir amb safata l'alcaldia a Ada Colau.
Sí, però això no estava necessàriament previst.
No, per això li dic.
Ho dic perquè van passar coses la nit electoral que segurament van acabar de decantar una cosa que no estava prevista, i era el suport de Valls a l'Ada Colau. I és que no sé si vostès recorden que l'Ernest Maragall, suposo que per alguna raó d'estratègia ben pensada, no?, doncs va proclamar que, com havia guanyat ell, doncs que Barcelona seria la capital de la República Catalana, etcètera, etcètera. Clar, això, escoltat per un republicà jacobí com el senyor Valls, m'imagino que li va, en fi, encendre els pitjors instints polítics, no?
I els que li donaven suport a la campanya econòmica.
Exacte, i sí, tot i que evidentment hi havia divisió amb el cas de Ciutadans, sí. Perquè probablement l'Albert Rivera no estava massa convençut d'això, no? En té roja que rota, però a vegades ni roja ni rota, no? I en conseqüència, diguem-ne, el que va passar en aquell moment va ser una cosa una mica excepcional. Ara, vostè em pregunta, pot ser rellevant o decisiu? Mm. Tenim present que podem estar amb un consistori molt fragmentat, amb el que es podria donar el cas, jo ho veig difícil, però imagina's que es dona el cas, diguem-ne, que pràcticament 10-11 són els regidors que treuen per una banda Trias, l'altra banda Collboni, i imaginem-nos Colau, que potser en treu 9, no? I Esquerra en treu 7, per exemple, no? Doncs clar, amb una situació com aquesta, amb la qual hi ha coses que no es poden sumar, doncs és evident que aquests 3 vots de 4, jo crec que més de 3 no, del senyor Serera del Partit Popular, sí, poden ser decisius, però clar, és molt difícil perquè pensin vostès que el que s'hauria d'ajuntar seria o bé Colau, socialistes, mas PP, que és una cosa una mica difícil,
sí,
no?
Això ho veig
complicat. Imagini's Colau, socialistes, més Esquerra. Esquerra pot fer...
Això no és tan descartable, perquè ara Esquerra ja ha votat, ha estat a favor, abstenint-se o votant a favor dels pressupostos de Colau.
Deixi'm que precisi. És a dir, sí. Esquerra podria votar Colau, però dubto que Esquerra pogués votar Collboni, si Collboni fos, diguem-ne, el capdavanter d'aquest d'aquest triangle i tal, no? I després ens queda el tema socialistes junts, que tal com deia en Josep Maria, doncs, en fi, tot és possible en política, no? Ho estem veient a la Diputació, no? I aquí sí que podria, diguem-ne, tenir també una intervenció, ni que fos, diguem-ne, inesperada, qualsevol petita força que tingués dos o tres regidors. Però segurament, si hi hagués aquesta entente, seria una entente cordiale i, per tant, podria donar-se el cas, o bé d'una alcaldia única durant els 4 anys, o bé si estiguessin tan igualats com va passar amb les darreres eleccions, perquè és una constant de Barcelona, que cada cop ens anem, diguem-ne, apropant més, ja li dic, 4.000 vots l'última vegada entre primera i segona força, doncs a lo millor doncs es plantegen...
4.000 vots de diferència.
Sí, 4.300 o alguna cosa així.
Sí, no? Però, perdoni, i Colau votaria Ernest Maragall o Collboni?
Colau, el Collboni no ho sé, i l'Ernest Maragall, si vol que li digui la veritat, tampoc, jo crec que ella es votaria a si mateixa, és a dir, que a partir d'aquí...
No, però, perdoni,
volia dir una petita cosa, és que amb el que estàvem parlant ara, treure'n 11 i 10 no és tan difícil segons tots els sondejos, i amb 11 i 10 ja fan 21. O sigui, que no és tan complicat que siguin dos, perquè si no sí que ve un embolic terrible.
No, li volia preguntar al Carles Castro, que fa 40 anys de la primera victòria, farà 40 anys de la primera victòria de Pasqual Maragall en les eleccions del 8 de maig del 1983. Atenció, perquè va obtenir 413.034 vots. El sostre d'Ada Colau es va situar fa 8 anys en 176.000 vots. I com dèiem abans, Ernest Maragall va guanyar en aquestes darreres eleccions fa 4 anys amb 161.000 vots. I ara li demano al Carles Castro com pot ser que cada cop amb menys vots tinguis més possibilitats de governar, perquè clar, és que parlem d'Ernest Maragall amb 161.000 vots i Pasqual Maragall fa 40 anys enrere amb 413.000 vots no va assolir majoria absoluta. No. Què ha passat aquí? S'entén? Com ho pot explicar?
És molt senzill i molt complicat alhora. És molt senzill perquè pensi que en aquell moment hi havia en el consistori 4 forces. Dues de grans, que eren socialistes i Convergència, i dues de petites, que eren Iniciativa i la dreta, que en aquell cas era AP o el Partit Popular. Amb el 2015 hi havia 7 forces. I amb el 2019 hi havien 6, són dues més, eh? En fi, CUP i històries d'aquestes, diguem-ne, marginals, però que tenen el seu pes de decisió. Què ha passat entre mitges? Han passat dues coses, també. Una, a banda de la reducció, de l'ampliació de les forces polítiques, una, que s'ha reduït el cens. Ara no voldria mentir als oients, no? Però potser Barcelona ha perdut, em diré una quantitat, però igual hem perdut 200 o 300.000 electors. És a dir, Barcelona ha decrescut. No? I després, evidentment, si parlem de 6 forces, tot i que, diguem-ne, només hi hagin de dues petites, però 4 que són molt semblants, és normal que aquells resultats extraordinaris d'en Pasqual Maragall, que va ser dos cops, el 83 i el 87, diguem-ne, no? Doncs no es puguin repartir perquè el vot està molt més repartit. És a dir, l'electorat s'ha fragmentat, la gent vota per sensibilitats molt diverses, animalismes, la cacera, els taxis, no sé què, tal i qual, no? I en conseqüència, doncs, tenim, diguem-ne, un mapa molt, molt fragmentat.
Jo votaria la cacera.
Era una altra època, també. Pensin que era un país que tenia els seus defectes, no? I els seus vicis, però també tenia les seves virtuts, no? I que era un país molt previsible. En Maragall treia 400.000 vots a Barcelona el 83 i en Pujol treia 400.000 vots a Barcelona el 84.
No, hi ha un detall que em sembla a mi que és rellevant, que per què s'ha fragmentat tant? Perquè ara s'està corregint, trobo jo, però van passar de l'eix dreta-esquerra de debat, centre-dreta, centre-esquerra, més dreta, més esquerra. Eren els 4 que acaba el Carles Castro de dir. Van passar un debat que no ha desaparegut mai, dreta contra esquerra, afegit a independentisme, no independentisme, i afegit a un tercer encara, que aquest s'està corregint, que és sistema o antisistema. Això ha conviscut al Parlament de Catalunya i en les municipals. Esclar, això ha obligat, ha fet que es fragmentés una barbaritat. Jo crec que això s'està corregint. Però jo crec que això, no sé com ho veus tu, però jo crec que això explica per què s'ha fragmentat tant, perquè és que no hi ha precedents en això a altres llocs.
Bueno, jo faria una observació que potser és una mica lúgubre per un programa que a més té uns
grans... Bueno, aquí som especialistes amb el terreny lúgubre.
Jo crec que hem canviat, per una banda, a millor, perquè, bueno, la societat és més diversa, s'expressen més sensibilitats, s'afronten nous problemes, nous reptes que potser fa 20, 30, 40 anys no, ningú no se'ls plantejava, no? Un d'ells, evidentment, el tema del gènere, no? Que és un tema que, diguem-ne, ha estat una revolució, però que també, com a tota revolució, presenta, diguem-ne, reaccions contràries, elements retrògrads i tal, no? I tot això, evidentment, juga un paper amb la fragmentació, però jo tinc un diagnòstic que ja dic que és una mica lúgubre i que és de, ve una mica dels que ja tenim més de 65 anys, no? I és que, afortunadament, hem perdut la por. Hem perdut la por. Després de la Segona Guerra Mundial, després del que s'havia viscut, la gent votava sobre segur. És a dir, un gran partit de centre-dreta, democristians, conservadors a Gran Bretanya, liberals, allà on els liberals tenien aquest monopoli, socialdemòcrates. Per què? Perquè havíem vist el que passava quan votaves coses, diguem-ne, una mica imprevisibles, que podien ser molt, aparentment, molt efervescents, molt atractives per el curt termini i tal, però que després, com no sabies el que hi havia enrere, doncs sortien monstres com havien sortit. Això, doncs, s'ha quedat amb l'oblit, no? I ara hem perdut aquesta por, no? No sembla que passin coses d'aquestes, no? Però de moment sabem que fruit d'aquesta pèrdua de por, a Itàlia estan governant els nets del Mussolini, no? A França no sabem què pot passar si guanya la Le Pen i tal, no? I a lo millor, doncs, ens hem de tornar a despertar amb un mal son per tornar a comprovar que potser, doncs, cal afinar més a l'hora de votar, no? Per molt que les nostres sensibilitats particulars ens demanin votar el partit dels gossos o el partit dels pescadors o el partit dels...
Sí, o la gassera, com deia vostè. Hem parlat de Barcelona, però clar, l'escenari també és incert a Tarragona, Lleida i Girona. Les enquestes pronostiquen una disputa important entre socialistes i republicans per guanyar el màxim d'alcaldies. Esquerra Republicana es juga les de Tarragona i Lleida i el PSC veu possibilitats reals a les tres capitals de comarca. Junts, per la seva banda, busca assegurar el fortí de Girona en la seva particular batalla contra Esquerra. No sé, senyor Martí, si vol comenci vostè, com veu, en fi, que cada
sí.
Bueno, cada
capital de província.
Cada capital de província. Sí. Tarragona, per exemple. Si li sembla, i comencem per Tarragona.
A Tarragona, a mi hi ha una cosa que em sorprèn, que és qui és el candidat del PSC, que és una persona que era el líder de Ciutadans a Tarragona. I s'ha passat amb armes i bagatges al PSC i ara es veu que té possibilitats de guanyar. A mi, sincerament, em sorprèn. Ara, segurament, i l'evolució, escolti, tothom pot canviar, tothom pot evolucionar. Tarragona sempre, des de les èpoques aquelles del Joan Miquel Nadal, que sí, guanyava amb comoditat, sempre hi ha hagut bastant d'embolics, si recordem, i pactes, i més pactes, i aquesta...
Però en Joan Miquel Nadal era l'època, diguéssim, convergent,
sí,
que
90.
Tarragona votava la dreta catalana, per
sí,
tant,
sí,
era
sí,
molt
sí,
sòlida
sí.
amb aquest vot,
sí, sí, sí,
fins
sí.
que va arribar el canvi. Ara governa Esquerra, sí. i per tant, diu que hi ha algunes enquestes que apunten que podria guanyar els socialistes?
Sí, jo més enllà de les enquestes diria que per la trajectòria més recent de la ciutat diria que podrien guanyar, perquè aquí, diguem-ne, el factor identitari també juga, però juga en contra, diguem-ne, d'Esquerra, perquè hi ha un sector de l'electorat, diguem-ne, molt contrari a l'independentisme, no? Jo sempre, quan era petit, feien una broma, i que no sé si és políticament correcte. La
vigili, perquè avui en dia això del políticament... Tot ha de ser políticament correcte,
Jo és que sóc molt de Tarragona, i tinc molta família, i feien bromes, i deien, mireu si som franquistes aquí a Tarragona, que tenim un riu que es diu Franco i tal, no? Bueno, evidentment, evidentment no té res a veure amb la realitat actual, però el que sí que és cert és que a Tarragona ciutat i, diguem-ne, la seva àrea metropolitana, diguem-ne, hi ha un component, hi ha un segment d'elector molt contrari a l'independentisme, no? Que amb les darreres eleccions, doncs, pel fruit del desgaste de l'alcalde Ballesteros i de tot un conjunt de factors, i amb la efervescència que en aquell moment tenia el procés, que això va, diguem-ne, donar una empenta als partits independentistes. Ara no hi és, no? I, per tant, diguem-ne, això li dona més opcions al candidat socialista i més si ve de Ciutadans, que és un actiu en aquest cas per ells, no? I perdonin que fiqui una falca sobre Girona, que és un món que no conec, i jo, en principi, al començament de la campanya, estava convençut, diguem-ne, que el factor identitari seria de molt pes i, per tant, segurament hi hauria continuïtat de Junts o, com a molt, Junts Esquerra i tal, però em diuen, i no sé si les enquestes ho reflecteixen, em diuen que la gent diu, bueno, sí, molt bé, això de bandera, no sé què, no sé quantos i tal, però els carrers estan bruts, no sé què, no sé quant, quantos i tal, no sé amb quina magnitud, perquè els carrers estan bruts a molts llocs i tal, no? Però en qualsevol cas, és com si la gent de cop hagués començat a dir, bueno, escolta, sí, molt bé, les qüestions identitàries, la sensibilitat i tal, però la gestió diària també és molt important, no? I suposo que Girona deu de quedar també, amb la memòria, diguem-ne, subconscient de la gent, un cert record de les alcaldies de Nadal i tal, que eren les alcaldies eficaces i que funcionaven.
El que passa és que, mira, que la Marta Madrenes, que és l'actual alcaldessa, no es presenta a la reelecció. Llavors, es presenta Gemma Geis, que és una professora universitària, que havia sigut consellera, i, evidentment, amiga personal de Carles Puigdemont. Això no podem evitar. Jo, sincerament, crec que Girona, la lògica que tu passaves al principi, crec que Girona conservarà Junts per Catalunya. I de Lleida, també m'agradaria dir, a Lleida sí que s'ha notat moltes turbulències en l'etapa de Miquel Pueyo com a alcalde. Li ha costat moltíssim aprovar els pressupostos. Crec que, crec recordar que li van fer fins i tot una moció de censura, però que no va prosperar pel candidat alternatiu. O sigui, que Miquel Pueyo sí que ha anat allò per la maroma i ha tingut problemes. Aleshores ja veurem si censura o no, però aquí és un dels llocs, a les tres capitals, parlàvem de Barcelona, a les tres capitals hi ha moltes capitals de comarca i ciutats importants, Reus, etc. Haurem d'estar molt pendents a partir del dia 29 pels pactes posteriors.
Els volia preguntar també per la implicació de Pedro Sánchez i Yolanda Díaz, que entren de ple en campanya en aquestes eleccions municipals.
Cada dia anuncien coses.
Per exemple, fins i tot la participació directa a Barcelona. Quines lectures fan vostès en clau espanyola d'aquesta implicació de Pedro Sánchez i Yolanda Díaz? És a dir, venir aquí... Sí. Perquè venen aquí, evidentment, per donar un cop de mà, doncs, a Collboni o a Bacolau, però, evidentment, venen aquí per buscar alguna cosa més, no? Quin és l'objectiu?
El venen aquí de Pedro Sánchez, si em permeten, té un matís molt important, i és que vostès saben que el PSOE normalment tancava campanya a Madrid-Sevilla. Mm. Crec que aquest cop tanca campanya a Barcelona.
Sí.
I això, evidentment, té diverses lectures. Una, evidentment, que Madrid no està tot el peix venut, no? Ja l'ha comprat aquesta senyora Ayuso i tal, no? No sé si se li podrirà, però en qualsevol cas el té comprat i tal, no? A Sevilla, el PSOE té força, però no depèn d'ell mateix, perquè depèn del que passi a la seva esquerra, perquè l'altra vegada es va presentar Podemos, Adelante Andalucía, tots amb un conglomerat, i van poder rendibilitzar molt el vot, es va traduir en molts escons i per tant tenen una bona avantatge a l'Ajuntament, però ara, clar, Adelante Andalucía està separat de Podem i tal, i per tant, a lo millor es queden tots dos fora, i tot i que el Partit Socialista pogués guanyar, doncs no tindria l'alcaldia perquè sumarien PP i Vox. L'únic lloc on depenen d'ells mateixos, única i exclusivament, és Barcelona. Per tant, diguem-ne, és normal que juguin a fons la marca, que juguin a fons el crèdit que pugui tenir el binomi Illa-Sánchez, no? I després pensin una cosa, és a dir, amb lo fosc que està tot arreu d'Espanya, poden perdre València-Comunitat...
Ara entrarem amb autonòmiques.
Sí, després parlem, no? Però s'imaginin-se que perden València o que perden algun lloc més, però poden guanyar Barcelona. Doncs clar, d'alguna manera tapes el forat que se't fabrica per un costat amb una joia també de la corona com seria Barcelona. Jo crec que per això, diguem-ne, juguen tan fort i fan aquesta excepció que els dic que és molt significativa, que és que tanquin campanya a Catalunya. Que
mai I Yolanda Díaz?
Yolanda Díaz, ella, doncs, lògicament, no pot desaprofitar una campanya com aquesta per consolidar la seva presència com a gran alma mater, mater amantíssima de tota aquesta, diguem-ne, desagregació d'aquesta, diguem-ne, dispersió que pateix l'anomenada esquerra alternativa o nova política i tal, no?, que els costa molt posar-se d'acord, moltes vegades per autèntiques bajanades filosòfiques i tal, no?, allò, i que, d'alguna manera, si ella ha de jugar aquest paper homogenitzador, doncs ha de jugar-lo ja, i si s'hi fixa en ella, està participant en mítings de forces que competeixen entre elles, però que, en teoria, amb el projecte final de Sumar, han d'anar juntes.
Josep Maria.
Miri, Pedro Sánchez, totalment d'acord amb el que deia el Carles Castro, es pot quedar amb una ciutat important que guanyi el Partit Socialista, i és Barcelona i és Collboni, perquè ja tenen descomptat a la Moncloa i a Madrid i al PSOE que perdran ciutats, capitals de província i ciutats importants d'Espanya, les perdran majoritàriament. Yolanda Díaz, aquí Colau encara té la
seva penya,
el seu suport, i és podria ser que tornés a ser alcaldessa, i també necessita allò, una pista per enlairar-se en el seu projecte de Sumar, perquè esclar, hem de tenir en compte que tot això, aquestes eleccions a Madrid i a les altres esferes polítiques de l'estat espanyol es considera com la pista d'enlairament el tret de sortida per la campanya de les que de veritat importen, que són les generals del mes de desembre. I Sumar necessita, o sigui, Yolanda Díaz, nostra alcaldessa aquí a la ciutat més important en Barcelona, perquè Madrid ja evidentment la donen per perduda. I atenció, Feijó també vindrà per aquí. Aquí vindran tots els líders moltes vegades com mai havien vingut. I per què vindrà Feijó? Doncs perquè necessita, fixi's a quines coses arribem, que Sirera entri a l'Ajuntament i que millori resultats i si pot condicionar l'alcalde, també. Per què? Perquè el PP tindrà moltes victòries a ciutats mitjanes i petites i tindrà una victòria que arrasarà a Madrid, Comunitat Autònoma, i a Madrid, Ajuntament. Però és que aquestes dues victòries no les capitalitzarà Feijó. Les capitalitzarà qui sabem, Isabel Díaz Ayuso. Aleshores, el Feijó, que cada vegada se sent més condicionat, escolti, l'acte de l'altre dia, si em permeten la falca, però l'acte de l'altre dia amb el ministre Bolaños, fotent-lo fora una funcionària per ordre de... Escolti, això és gravíssim, jo no ho havia vist mai, això. Això és un acte de precampanya de la Díaz Ayuso. I a la gent, votant del PP, aquesta, la xuleria aquesta, sí senyor, així se les trata. Atenció amb Ayuso, perquè circula, i segur que tots ho hem sentit, que per Madrid hi ha despatxos importants. Bueno, si no li va massa bé a Feijó, potser no haurem d'esperar 4 anys que sigui Ayuso la candidata, sinó que al desembre potser l'haurem de posar amb ella. Llavors el Feijó necessita que aquí, que no s'enfonsi com va fer en Bou a les anteriors eleccions del PP, i que Daniel Sera millori, si en tenia 2 que en tregui 4, i si pot condicionar l'alcalde encara millor. És un triomf a una ciutat important que necessita Feijó perquè veu que se li està enfonsant la parada.
Aquesta especulació de Díaz Ayuso cada cop corre més, no? Aquesta, que suposo que el partit també deu valorar enquestes i deu veure que Ayuso té molta més tirada que no Feijó. El 28 de maig, com deia, no només hi ha eleccions municipals, sinó també hi ha eleccions autonòmiques a Aragó, Astúries, Balears, Canàries, Cantàbria, Castella-La Manxa, el País Valencià, Extremadura, Madrid, Múrcia, Navarra i La Rioja. No hi ha eleccions Catalunya, Andalusia, Galícia i el País Basc. El Carles Castro la setmana passada escrivia a La Vanguardia que a l'Espanya actual mai ha estat tan roja com el 83 ni tan blava com el 2011. Per tant, amb quin quadre, què serà el més canviant que veurem en aquestes properes eleccions? Per exemple, el que ha estat fins ara un pal de paller com és la Comunitat Valenciana, continuarà en mans del Partit Socialista, en mans de l'esquerra, o pot haver-hi un canvi? És a dir, veurem més canvis dels que ens creiem?
A veure, la Comunitat Valenciana...
Aragó, per exemple, sí. Tot i que el nostre amic Lambán...
Aragó és un lloc molt complicat. És una petita Espanya, de vegades.
Per això l'he dit. Que diuen que depèn com surt com surten les eleccions d'Aragó, sí, que al cap d'uns mesos serà el resultat, sí, d'Espanya. Per tant, què passarà a Aragó?
El que passa és que Aragó, les enquestes, aquí sí que hi ha coincidència, i per tant ens en podem refiar, perquè quan les enquestes coincideixen totes, doncs llavors ja li pots donar un cert crèdit i tal. Aragó no hi ha majoria Vox-PP. I ara, a més, hi ha uns partits exòtics, com Aragón Existe i tota la, diguem-ne, la galàxia regionalista, la Xunta, el PAR, etcètera, no? Diguem-ne que, bueno, contribueixen a fragmentar l'univers polític, no? D'allà. I, per tant, en conseqüència, o PP i Vox sumen o realment no governaran, i seria el mateix que passaria aquí a Espanya. No sé si governaria algú, però en qualsevol cas ells no governarien. Que aquí ja, permeti'm que afegeixi una altra cosa abans d'entrar en matèria de dir què pot canviar a nivell autonòmic. Se'n parla molt de que aquestes eleccions, doncs, poden determinar molt lo del desembre. Segurament el Feijó s'hi juga una mica la vida amb això, no? I l'Ayuso està allà amb el ganivet a la boca i tal, no? Però, a veure, l'experiència històrica ens demostra que, malgrat tot, les eleccions autonòmiques i municipals no determinen el que passarà a les generals. És a dir, hi ha hagut eleccions autonòmiques i municipals que ha guanyat el PP de carrer i després a les generals s'ha empatat amb el PSOE. Hi ha hagut eleccions autonòmiques i municipals que ha guanyat el PP i després ha guanyat el PSOE, i viceversa. És a dir, no tenen, diguem-ne, una capacitat o un valor, diguem-ne, de predicció. Fins i tot tenen un valor per si mateixes, per el que representa, doncs, que un tingui València o que l'altre tingui Andalusia, no? Però, diguem-ne, des del punt de vista de lo que és la projecció de les generals, no té res a veure. És a dir, la gent funciona amb una altra dinàmica i amb un altre xip mental. I ja tornant al tema Aragó, jo crec que ha quedat clar que és un món molt complicat.
Això em vol dir, perdoni, si diu sí. que no suma Vox i BP, com que sí. es fa aquesta relació de que Aragó és el...
Ara
no
recordo.
Ohio, el nostre Ohio.
Sí.
Això vol dir que el Pedro Sánchez tornarà a sumar amb Podemos o amb Sumar?
A veure...
Perquè clar, si l'Ohio espanyol és Aragó i Aragó diu que guanyarà l'esquerra...
No, no, guanyarà l'esquerra. Lo curiós del tema
bueno,
és
diu
que...
diu que no suma PP...
No suma PP-Vox. Clar,
però l'esquerra tampoc guanya.
No, tampoc guanya, evidentment. Aquí intervé l'Aragón Existe, el PAR, la Junta...
És que el PAR no és esquerra.
Exacte, tampoc. No, el que passa és que el PAR és...
Vol dir que s'haurà de veure què pacta en Aragó.
A veure, no. El que s'haurà de veure és què passa a Aragó des del punt de vista de la correlació per intentar imaginar-nos, que després l'Europa pot ser molt diferent, perquè clar, aquí quan juguem amb Espanya, juguem amb perifèries que no són només regionalistes, sinó que són nacionalistes, que tenen unes altres diguem-ne dinàmiques i tal. Però en qualsevol cas, quin és el tema que es pot desprendre d'Aragó i que és molt decisiu? Que no guanyi ningú. És a dir, que Aragó, la cosa funciona perquè el parc és de dretes, fa costat al Lamban, que en teoria és d'esquerres, però que des del punt de vista territorial podríem posar-ho entre cometes, no?
Sí,
i amb el cas espanyol, què passaria? Què pot passar? Doncs que Vox i PP no sumin, es quedin a prop, potser, pensi que Ciutadans i PP el 2015 i quan es va produir la moció de censura sumaven 169 escons, estaven a 7 de la majoria absoluta, vale? Pot tornar a passar el mateix amb Vox i PP a 7 de la majoria absoluta. Per molt que intentin sumar amb coalicions canàries i no sé quantes coses més, no hi arriben. Però és que per l'altra banda, imagini's vostè un PSOE-Podem que sumin 140-145 escons, 30 fins al 176 de la majoria absoluta. I aquí has d'ajuntar Junts, regionalista, no sé què, no sé quantos i tal. Exacte. Per tant, ens podem trobar amb un panorama gairebé ingovernable.
No? Sí, es pot repetir el que veurem, pot passar a Aragó a Espanya.
Exactament.
Amb una notable diferència, sí. Perquè Pedro Sánchez sí que va guanyar les últimes eleccions.
Sí.
I es pot donar, i tot apunta en aquests moments, perquè va passar moltes coses encara en mig any per davant, però pot ser que guanyi. Llavors serà una atmosfera irrespirable. Que guanyi el PP,
vot, sí.
Que juntament amb Vox estiguin a prop de la majoria absoluta, i que al final hi hagi el que diran el pacto de los perdedores con los etarras i tal. I que governin PSOE, PP i Sumar i els partits independentistes i nacionalistes.
PSOE, Podem i Sumar.
Això pot passar, Podem i Sumar, exacte. Això pot passar perfectament i no li arrendo la ganància, que diu per Madrid.
Escolti, li pregunto per la Comunitat Valenciana.
La Comunitat Valenciana és una comunitat que, més enllà de les enquestes que estan donant 49-51, 59-49, perquè és, diguem-ne, el llindar de la majoria absoluta, és una comunitat que, a diferència d'altres que són estàtiques, és una comunitat que sempre ha estat oberta...
Bueno, clar, perquè de Rita Barberà hem passat a Ximo Puig i ara...
Sí, i ara podria produir-se.
Sí, tema... pot haver-hi una nova alternància i que el PP...
Pot haver-hi una altra alternança per un parell de raons, diguem-ne. Una, perquè l'elector ultraconservador i conservador, fruit d'aquestes campanyes tòxiques que abans parlàvem, però que tenen el seu efecte, diguem-ne, mobilitzador, diguem-ne, en un segment de la societat, aquest elector està més mobilitzat que el que seria l'elector de centre-esquerra, que a més està dispers, Compromís, Podem, el mateix PSOE i tal, i llavors es podria donar la circumstància que fins i tot el conjunt de l'esquerra amb més Compromís guanyessin amb vot popular, però com a més la Comunitat Valenciana, vull recordar que el llindar per obtenir representació és alt, és d'un 5% com a les municipals, doncs pots trobar-te que jo que sé que Podem, que pel seu compte tregui un 4,3%, es quedi sense representació i aleshores sumin més PP i Vox que, diguem-ne, Compromís i PSOE, perquè, ja dic, una part de l'esquerra no arriba al 5% per anar dividits, per anar, diguem-ne, separats, no? I, per tant, no obtinguin representació. I, per conseqüència, és una predicció molt, molt difícil de fer el que passarà a la Comunitat Valenciana.
El Bloc Nacionalista Valencià es va estar diverses eleccions...
Sí.
A punt d'arribar al 5%, amb l'època de Camps president i Rita Barberà alcaldessa. Es quedaven a 4,8, 4,9... i es van quedar dues o tres eleccions autonòmiques així, i no tenien visibilitat, i en canvi tenien un notable suport. Però és que és això, va ser una, jo crec que va ser la primera comunitat que van posar un llindar tan alt al 5% com a les municipals.
Última pregunta.
Sí, ja per acabar molt ràpidament, el Marc pregunta què pot passar amb l'abstenció, perquè ell diu que coneix a molta gent que per primera vegada no votaran a ningú, i ell és un d'ells, que no els hi agrada cap dels candidats, i que què pot passar amb l'abstenció.
A veure, l'abstenció té moltes lectures, perquè pot ser una abstenció que diguem-ne diferencial, és a dir, que vagin a votar més uns i que en canvi els altres es quedin a casa, i això expliqui la victòria de la dreta o de l'esquerra, depèn, no? Però en el cas de Barcelona jo els diria que més enllà de del resultat absolut, que pot ser més espectacular i més legitimador si treus 400.000 vots en lloc de treure 160.000, en el cas de Barcelona l'abstenció no sembla que tingui un paper fonamental ni decisiu, perquè tenim resultats de tots els colors i de tota mena amb, diguem-ne, nivells d'abstenció molt diferents. Fins i tot els diria que els 400.000 vots de Pasqual Maragall del 83 van ser amb un nivell de participació que el 87 potser segurament va baixar. I va tornar a pujar, per exemple, amb la confrontació Miquel Roca-Pasqual Maragall del 95, va baixar el 99, i el 99 els hi recordo que els socialistes van obtenir 20 regidors, és a dir, a un de la majoria absoluta. Per tant, la participació sincerament no té, en principi, una lectura decisiva determinant pel que fa al resultat.
Doncs escolti, hem aprofitat el temps, hem parlat de moltes coses, de moltes localitats, de molts llocs. El 29, si em permetran, i els convoco i els convido a que ens acompanyin a veure com han anat aquestes eleccions i quines sorpreses es generaran, que segur n'hi hauran. I una vegada més, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Josep Maria Martí Rigau, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
I també moltes gràcies al Carles Castro, analista col·laborador del diari La Vanguardia. Un plaer, com sempre.
Com sempre, sí.
Ara tornem. 3 minuts i després a les 6, avui amb nosaltres, després de la coronació. Que sí, vostè la, que després de la coronació de Carles III, ens explicarà
el príncep.
No, ve Ramon Gené amb corona. Ramon Gené amb corona. Potser coronarem a Ramon Gené.
Versió RAC 1.
Wireframe, crypto trading, crawl dev, data driven. Entens alguna cosa? Normal. Escoltant la ràdio no ho aprendràs. Visita Nucleo.school, l'escola de màsters digitals per entendre el nou món que ja ha arribat. Nucleo. Start up your life.
Arriba la primavera i és que no puc ni amb la meva ànima. Pot ser astènia?
Segur. Jo aquesta època sempre prenc Astenolit. Perquè Astenolit, amb només una presa al dia, ho notaràs. A més, Astenolit són només 12 dies. Ja ho saps, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
Mundo Deportivo i One16 presenten The Paddle Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 seus i un màster final. Primer torneig al Cercle Sabadellès del 15 al 21 de març. Inscriu-te a thepaddlecup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Wilson. NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas, Danone i el Com Viatges.
Els teus gestos èpics inspiren Zurich Assegurances per ser millors. Per això, amb la teva nova assegurança de la llar, participa i guanya 12.000 euros i digues adeu al teu lloguer o hipoteca durant un any. Consulta les condicions a Zurich.es i fem-ho èpic. Zurich.
Que la teva assegurança de la llar et regali un altaveu intel·ligent està bé, però potser és millor que et doni assistència informàtica a distància, no? Verti. Estalvia temps. Estalvia diners.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb vol de Suanya. Here comes the story of the hurricane,
the man the authorities came to blame. El tema protagonista d'aquesta setmana és Hurricane, de Bob Dylan. Coneixeu la història que relata? Us l'expliquem al Chelsea Hotel de RAC+1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC1.
Tots som
més
1. RAC1.
Qui ha decidit que la tecnologia ha de servir per mantenir-nos immòbils?
Amb la gamma SUV de Kia, la tecnologia et mou. Aprofita les condicions especials fins al 22 de maig. Consulta les condicions a kia.com. Descobreix la gamma SUV a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Ha arribat la primavera i tens ganes de canvis? Aprofita ara les ofertes de primavera de Smith per renovar la teva cuina o qualsevol racó de casa teva amb les nostres solucions de mobiliari a mida. Home Smith Home.
Demana ja la teva cita a qualsevol de les 7 botigues Schmidt de Barcelona o al nostre web homedesign.schmidt.
¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Me compro la nueva Transalp o la Africa Twin? ¿O mejor la Hornet? Hay dudas que no podemos resolver, pero podemos ayudarte a elegir tu nueva Honda. Del lunes 8 al domingo 14 de mayo ven a probar todas nuestras novedades en la Honda Week y disfruta de promociones exclusivas. Te esperamos en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona.
Vols estudiar una enginyeria? A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial. T'acompanyem amb el nostre model educatiu Engineering by Doing. Grups reduïts amb atenció personalitzada, projectes en equip, 50% del temps en laboratoris, pràctiques en empresa i un programa de beques al teu abast. Vine a la sessió informativa del 18 de maig. EUS.cat.
Amb la primavera els dies es fan més llargs, gaudim més, ara els dies són formidables. Aconsegueix ara a Comercial Vila Vila el Ford Kuga híbrid endollable o el Ford Puma híbrid. I no comencis a pagar fins després de l'estiu. Finançant amb FCE Bank fins a final de mes des de 199 euros al mes. Comercial Vila Vila, concessionari oficial Ford a Granollers.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria.